Bon dia, i si la loteria torna a caure a la Garrotxa, aquest any, per exemple, el Fesol de la Sort ja ha venut més números que l'any passat.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
És lo màximo. O sea, para una administración de lotería dar un premio importante en Nadal es lo máximo a que puede aspirar cualquier administración. Y nosotros lo hemos vivido y sí, la verdad es que es algo insuperable.
És l'Alfredo Alfaro, responsable de l'administració número 1 d'Olot, del Fesol de la Sort, que precisament el segon premi repartit l'any passat va fer que molta gent vinguda arreu de Catalunya i de la resta d'Espanya aquest any hagin aprofitat la seva visita a Olot per comprar dècims a l'administració número 1 de la capital garrotxina, al carrer Sant Rafel d'Olot. Pel que fa a la clientela habitual, el responsable de l'administració, com ara escoltàvem, assegura que la gent ha comprat més o menys igual. De seguida fem la prèvia d'aquest divendres de demà, dia de loteria, on veurem si la sort torna a caure a prop de casa nostra, a la comarca de la Garrotxa. Abans, però, també repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dijous 21 de desembre de 2023.
El dia en 4 minuts.
Precisament viure amb més tranquil·litat però tocant de peus de terres és el que fan l'Estierri i la Paqui, dues veïnes del barri de Sant Roc, que els hi va tocar el segon premi del sorteig de loteria de Nadal l'any passat. Un any després recorden amb molta alegria aquell dia i continuen celebrant que una part important d'aquell premi anés a caure al barri de Sant Roc. La Generalitat flexibilitza les restriccions per sequera a pagesos, ramaders i viveristes que fan ús eficient de l'aigua. La mesura s'aplicarà cas per cas i Acció Climàtica insta a demanar-ho ja davant l'entrada imminent en emergència. El volcà que ha entrat en erupció aquesta setmana a la ciutat islandesa de Grindavík no és tan diferent dels que tenim a la Garrotxa. Ho assegura el geòleg de la comarca Llorenç Plaranaumà. Una de les poques diferències és que el volcà islandès és menys explosiu i que el trencament de terra que ha generat és de 4 quilòmetres, molt més gran, per exemple, que el de l'erupció que va generar els volcans Santa Margarida i Cruscat a la Garrotxa. En cultura, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 oferirà el concert de Nadal al Teatre Principal d'Olot amb gairebé totes les entrades ja exaurides. L'orquestra farà viatjar els assistents per diferents llocs del món i tancarà el concert amb la seva participació. El públic que decidirà com vol que acabi l'obra. En esports ens posarem els quecs per parlar dels alumnes de l'escola Sant Jaume de Llierca que fan revifar la cursa de Sant Silvestre. Els infants han ajudat els estellats a preparar el retorn de l'última prova de l'any. També parlarem de futbol, perquè una cinquantena de futbolistes d'arreu del món participen en l'edició més internacional i multitudinària del Barcelona Football Tryout a Olot. Són unes proves que poden ajudar joves de 14 a 23 anys a fer-se un nom entre el futbol català i espanyol. I tancarem l'informatiu d'aquest dijous parlant de pessebres, perquè el pessebre de Ganxet de Ridaura continua creixent. Enguany un flequer i un ferrer són dues de les noves figures que algunes veïnes del poble elaboren algunes tardes a l'edifici de les antigues escoles. Avui coneixerem la seva història.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Dia de reunions importants entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez aquest dijous. Obrim el focus. I és que tant el president de la Generalitat com el president del Govern es reuneixen aquest dijous amb Rodalies i el finançament autonòmic sobre la taula. Aragonès és el primer president amb qui es reuneix Sánchez des de la investidura, una reunió que la Moncloa emmarca la normalitat institucional. Batalla entre Junts i el Poder Judicial per les paraules de Nogueres criticant alguns jutges. Míriam Nogueres ha demanat empara al Congrés després de convertir-se en el focus de les crítiques del sector conservador de la judicatura. Un terratrèmol molta magnitud 3,4 i rèpliques de 3 es deixen sentir a l'Aro Urgell. Quan passaven 24 minuts de la mitjanit, un petit sisme amb epicentre a la petita població de Cava, al nord de la Serra del Cadí, ha sorprès nombroses persones de la comarca de l'Alt Urgell. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a 5 trucades. Troben calcinada una persona al costat d'una caravana incendiada a Vilassar de Dalt. Els Mossos treballen en la identificació de la víctima mortal i s'han fet càrrec de la investigació del cas. A la pàgina internacional, també en política, Emmanuel Macron vol calmar els ànims davant la controvertida nova llei d'immigració a França. Tot i la dimissió del ministre de Sanitat, tant Matignon com l'Elysée asseguren que no hi ha crisi de govern a França. I la justícia europea dona la raó a la Superliga. Hi ha reaccions en cadena de la UEFA i també dels clubs, molts de la Lliga Espanyola en contra. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea determina que les regles de la FIFA i la UEFA sobre l'aprovació prèvia de competicions de clubs són contràries a les lleis europees. La FIFA i els clubs reaccionen en la gran majoria en contra de la sentència.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Preveiem un dijous de sol, novament, algunes boires al matí, poca cosa. En vent del nord no hi ha molta humitat, en general, potser cap a Osona. I la temperatura tornarà a ser freda de matinada i suau, relativament suau, de dia. Aquesta tendència es mantindrà divendres al cap de setmana amb una pujada de temperatura que notarem més de cara a diumenge. Per cert que ja durant divendres arribarà astronòmicament oficialment l'hivern.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 21 de desembre de 2023 amb la loteria com a gran protagonista. Recordem que demà se celebra el sorteig. El Fesol, per exemple, de la Sort a casa nostra, ha venut enguany més números del sorteig de la loteria de Nadal. El segon premi repartit l'any passat ha fet que molta gent vinguda d'arreu de Catalunya i també de la resta d'Espanya hagin aprofitat la seva visita a Olot per comprar-hi dècims a aquesta administració número 1 de la capital garrotxina, situada al carrer Sant Rafel d'Olot. Pel que fa a la clientela habitual, el responsable de l'administració assegura que la gent ha comprat més o menys igual. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
Fa un any, l'administració de loteria número 1 d'Olot, el Fesol de la Sort, va repartir una part important del 4.074, el segon premi del sorteig de la loteria de Nadal. Un any després, el responsable de l'administració, l'Alfredo, encara recorda aquell moment.
És lo màximo. O sea, para una administración de lotería dar un premio importante en Nadal es lo máximo a que puede aspirar cualquier administración. Y nosotros lo hemos vivido. Y sí, la verdad es que es algo insuperable.
Enguany, des d'aquesta administració agotina, han notat com el nombre de números venuts ha pujat.
Sí, en verano ya se notó un... sobre todo gente de fuera, ¿eh? O sea, que sabía que habíamos dado el segundo premio, entonces personas que venían de otros sitios de Cataluña o de España, pues sí que se notó, ya desde julio mismo.
També s'ha notat un increment de venda de números, entitats, associacions i empreses, així com nous clients que han passat per l'administració al llarg de l'any. Pel que fa a la clientela habitual, però, la venda no s'ha incrementat. El Fesol de la Sort enguany ha comptat amb més números de Nadal en la mesura del que ha pogut.
Desde la central envían un poco más que el año pasado y hemos pedido algo más, pero tampoco te puedes pedir lo que tú quieres. O sea, algo más sí, pero tampoco es como las patatas, que dices, oye, otro camión de patatas. No, esto hay una cantidad de números fijo y se reparten todas las administraciones, entonces tú puedes pedir, pero no lo que tú quieres, sino en relación con lo del año pasado, te dejan pedir algo más.
Sigui com sigui, la realitat és que aquests dies ja és complicat trobar números de la loteria de Nadal en aquesta administració aglutina, que fins i tot asseguren haver venut unes miques més de números del sorteig del nen respecte a altres anys. L'any passat el Fesol de la Sort va repartir 56 milions d'euros i tot i que són conscients que és difícil repetir un èxit d'aquesta magnitud, somien aconseguir-ho.
També en aquesta línia, viure amb més tranquil·litat, però tocant de peus a terra. Això és el que van fer l'Estierri i la Paqui, dues veïnes del barri de Sant Roc, que els hi va tocar el segon premi del sorteig de la loteria de Nadal de l'any passat. Un any després recorden amb molta alegria aquell dia i continuen celebrant una part important d'aquell premi que anés a caure al barri de Sant Roc, i alhora és que el premi va ajudar, i molt, a moltes famílies.
L'Estierri és coneguda al barri de Sant Roc per la seva botiga de queviures, però des de fa un any també la coneixen com una de les agraciades al sorteig de loteria de Nadal de l'any passat. Va arribar de ben petita amb la seva família de Cabra de Córdoba, Andalusia, i el 22 de desembre de l'any passat li va tocar una part d'un segon premi. També havia comprat un dècim la seva germana, que aquell mateix dia jubilava.
Bueno, el primer vaig quedar una mica com parada, no? Perquè la companya em va trucar, la meva amiga, i em va dir, ostres, Sierri, quasi bé no podia parlar de l'il·lusionada que estava, i jo pensava que li havia passat alguna cosa. Bueno, i després vaig posar-me jo també supercontenta i tenia el meu home aquí, i bueno, no m'ho creia, deia, que diu que ens ha tocat la loteria, saps, aquelles coses. Però després, res, als 5 minuts ja va començar a venir molta gent de Sant Roc, tu entens, i aquí tu cridant, i tots contents, i bueno, lo típic de quan passa lo de la loteria. Aquí aquest barri me va agradar molt, perquè és un barri obrer, i em va agradar molt perquè hi havia molta gent molt necessitada i això li va fer un bum, un cop de mà perquè poguessin estar una mica més tranquils.
La Sierri va aconseguir el número a través de la Judit del bar Tornem-hi, igual que la Paqui, que té un forn de pa uns metres més avall de la botiga de la Sierri.
Quan em va tocar, la meva germana diu, perquè el tenia a casa, diu, tenim un número molt semblant a aquest que ha sortit. I dic, doncs de seguida que pleguem ja pots anar a mirar-ho a veure si és. Jo feia un mes que anava dient bromes sobre el que jo tenia aquí a la fleca, perquè m'agrada molt que la gent s'animi i d'allò. Però llavors me venen dos clientes cantant i donant salts, que ens ha tocat, i dic, vaja home, ja m'esteu fent la broma que vaig fer jo fa un mes. I no, les vaig veure plorant i tot, dic, això és en sèrio, això és en sèrio. I bueno, va ser molt emocionant.
Un any després, totes dues continuen treballant i tirant endavant els seus negocis. Els diners els han servit per viure amb més tranquil·litat, per ajudar la família i per fer algun que altre viatge, però sempre tocant de peus a terra. Però i si aquest any els torna a tocar la loteria?
Doncs, guita, poder ja em plantejaria alguna cosa, eh? Poder ja diria, a veure, quants anys me queda, no sé què, doncs ara ja estic tranquil·la, això ho tinc aquí amagat, però bueno, continuar treballant s'ha de continuar, però bueno, te dona molta tranquil·litat.
Una vegada ja és, bueno, l'hòstia que et toqui ja dues vegades seria molt. Home, si toqués, doncs genial. Els diners van bé sempre, sempre, sempre.
Ara bé, si torna a tocar el premi en aquest barri olotí, segurament es tornarà a repetir un fet curiós que va viure l'Estierri a la seva botiga el Nadal passat. Pocs dies després que alguns veïns els toqués la loteria, van anar cap a la botiga a comprar una bona espatlla de pernil i aquell cop no van demanar el normal, sinó la de pernil ibèric.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. La Generalitat flexibilitza les restriccions per sequera a pagesos, ramaders i viveristes que fan ús eficient de l'aigua. La mesura s'aplicarà cas per cas i Acció Climàtica insta a demanar-ho ja davant l'entrada imminent en emergència. Aniol Puigvert.
La Generalitat permetrà flexibilitzar les restriccions per sequera als pagesos, ramaders i viveristes que justifiquin que fan un ús eficient de l'aigua. La mesura s'aplicarà cas per cas i per aconseguir més volum del que fixa el pla de sequera, les diferents explotacions, negocis i comunitats de regants han de presentar un pla d'estalvi davant l'Agència Catalana de l'Aigua. En emergència, les restriccions per al rec agrícola passen del 40% fins al 80%. En parla l'Elisenda Guillaumes, la directora general d'Agricultura i Ramaderia.
El que està establert en el pla estratègic de sequera és un 80%. Si la comunitat de regants en qüestió presenta un pla d'estalvi per tota la comunitat de regants, dient, jo tinc tots aquests usuaris que utilitzen rec per goteig o utilitzen aspersió, per tant, l'estalvi, perquè aquí sí que hi ha com unes taules, també, pel fet de regar per goteig respecte al rec a manta, ja hi ha un percentatge d'estalvi. Llavors, el que s'analitzen són, no, aquests percentatges d'estalvi de manera global. I llavors segurament si fan una resolució per comunitat de regants seria, doncs, en comptes del 80, com que el tant per cent de superfície que tens n'hi ha uns que fan rec per goteig o fan rec per aspersió i per tant hi ha un estalvi d'aigua, doncs s'ajustarà.
Guillaumes ha subratllat que es tracta de premiar els titulars de concessions que han anat adoptant mesures eficients per reduir l'ús d'aigua i evitar que el pla de sequera es converteixi en una tarifa plana que afecti a tothom per igual. Guillaumes ha fet una crida als titulars de concessions perquè presentin plans d'estalvi. Les peticions es reben i es valoren cas per cas i també vol ser un revulsiu perquè els titulars implementin més mesures d'estalvi d'aigua per afrontar la situació crítica que viu el país per la sequera.
El que nosaltres demanem és que es demanin ja, perquè en el moment que es declari l'emergència, per exemple, doncs ja s'haurà d'aplicar l'endemà aquesta reducció del 80%. Per tant, en aquest cas que s'han fet els deures amb anterioritat, doncs si demà entressin emergència, en comptes del 80%, doncs aquest senyor no, ja té assignat un 57%. Per tant, la crida que fem nosaltres és que la gent ja demani aquests plans d'estalvi d'aigua, doncs perquè el que tingui la resolució ja s'aplica de manera immediata.
El pla de sequera estipula en l'escenari d'excepcionalitat una reducció del 40% per al rec agrícola, del 30% en usos ramaders, del 15% per a usos industrials i del 50% per a usos recreatius. En un estat d'emergència es rebaixa fins al 80% en rec agrícola, un 50% en explotacions ramaderes, un 25% en els usos industrials i es prohibeixen els recreatius.
Precisament un dels temes d'actualitat d'aquests darrers dies és el volcà que ha erupcionat fa pocs dies a Islàndia. I precisament el volcà que ha entrat en erupció en aquesta setmana a la ciutat islandesa de Grindavík no és tan diferent dels que tenim a casa nostra, la Garrotxa. Ho assegura el geòleg de la comarca Llorenç Planagumà, als micròfons de Ràdio Lot. Una de les poques diferències és que el volcà islandès és menys explosiu i que el trencament de terra que ha generat és de 4 quilòmetres, molt més gran, per exemple, que el de l'erupció que es va generar als volcans Santa Maria, Margarida i Kruskat. No es preveu que l'erupció del volcà de la ciutat de Grindavík afecti els vols, ara que estem a les portes de Nadal, tot i que l'erupció pot durar algunes setmanes més. Pere Obac.
Islàndia viu aquests dies pendent de l'erupció del volcà de la ciutat Grindavík, situada al sud-oest del país. Fa més d'un mes, els 4.000 habitants d'aquesta ciutat ja van ser evacuats i és que des de finals d'octubre a la zona s'hi estaven notant moviments sísmics. El volcà islandès és d'una tipologia similar als de la Garrotxa. Es tracta d'un volcà d'una sola erupció que es pot allargar algunes setmanes, de tipus fissural i menys explosiu que els de la Garrotxa. Ho explica el geòleg garrotxí Llorenç Planagumà.
Tant el cràter del volcà de Santa Margarita, que és fretomagmàtic, de la interacció aigua-magma, el Kruskat, al costat hi ha un petit con, la Pomereda, doncs són de la mateixa erupció i calculem que té com un quilòmetre i mig. En canvi, aquesta és de 4 quilòmetres. Això vol dir que sí que hi ha hagut com més pujada de magma, ha tingut més capacitat per obrir el terreny durant 4 quilòmetres.
Planagumà explica que durant l'erupció del volcà de la Palma no es va actuar malament preventivament, tot i que reconeix que a Islàndia estan més preparats en tots els sentits a l'hora de tenir controlades les zones amb potencial perill.
El que passa que encara s'ha de millorar molt amb els mapes de perill. Aquí sí que els hem estat treballant els mapes de perill d'aquí la zona volcànica de la Garrotxa, però, per exemple, ara sé que s'està fent els de Canàries, els mapes de perill doncs, de Cadella, perquè no els tenien, els mapes de perill.
On sí que hi ha una diferència important és en la gestió del després de l'erupció i els desperfectes que pot ocasionar el volcà a la zona.
El govern islandès assumeix tots el 100% dels desperfectes, o sigui, si tu t'afecta una casa, assumeix el 100%, i aquí no, aquí hi ha tot un intríngulis d'assegurances, de compensació d'assegurances, etc, que també és molt més complicat la gestió posterior i que es veu en el cas de la Palma.
A les portes de Nadal, Llorenç Planagumà explica que l'erupció en principi no ha de generar complicacions lluny de l'illa d'Islàndia quan va passar el 2010 en l'erupció d'un altre volcà del país i que va provocar la cancel·lació de nombrosos vols. La diferència és que en aquell moment el volcà s'ubicava en una zona de glacials i això va fer que l'erupció fos més explosiva i que generés més cendra. Mentrestant, a la Garrotxa se segueix fent la tasca preventiva i de recull de dades, les que proporcionen el sismògraf, com per exemple el que hi ha a Can Jordà.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Lot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Lot, ara i sempre, amb la informació.
Abans dels esports, parlem de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, que oferirà el concert de Nadal al Teatre Principal d'Olot amb gairebé totes les entrades exaurides. L'orquestra farà viatjar els assistents per diferents llocs del món i tancarà el concert amb la seva participació del públic, que decidirà com volen que acabi l'obra.
Com cada any, el Teatre Principal d'Olot tornarà a acollir el concert de Nadal. És el moment en què tots els assistents s'asseuen i gaudeixen tranquil·lament de la música. Una música que enguany anirà a càrrec de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, una orquestra de corda que aposta pels valsos i les polques i que porta els espectadors a viatjar musicalment pel món. Segons el tècnic musical d'Olot Cultura, Jordi Serrat, aposten per portar un concert de Nadal diferent del que estem acostumats a veure en altres llocs.
Nosaltres partim de la idea que el clàssic, el concert clàssic, ja el veiem el dia d'any nou a la tele, el que es fa a Viena, i que està molt bé i és fantàstic, i llavors busquem doncs, que hi hagi un concert que tingui una nota una mica diferent. No? Aquest any doncs, fem un concert de valsos, no? De valsos i polques i sorpreses. No? I aquí és una mica, a més no són els valsos típics d'Strauss, sinó que ens haurem d'anar a Rússia i haurem de passar per Catalunya.
L'obra de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 s'estructurarà en quatre fragments. Primer començaran amb la música de Johann Sebastian Bach, on combinaran corda i veu. A continuació faran gaudir el públic amb valsos i polques catalanes, com la de Granados, i interpretaran la música del compositor rus Dmitri Shostakovich, entre d'altres. Acabaran amb una sorpresa per a tots els assistents, que es basa en el fet que seran ells mateixos els que triaran com volen que s'acabi el concert. El director de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 és Quim Termans.
Que el que farem serà presentar com un menú. Hi haurà 10 obres, algunes més típiques, d'altres no tan típiques, per descobrir, en què el públic anirà escollint. I farem allò una mica de miqui-miqui, i amb alçada el públic podrà escollir el que més li vingui de gust. I si al final ho escollen tot, doncs anirem allargant i potser ens allarguem fins al demà.
El concert de Nadal tindrà lloc al Teatre Principal d'Olot aquest dissabte a partir de les 8 del vespre. Les entrades estan disponibles, però estan gairebé exaurides pocs dies abans del concert.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dijous 21 de desembre de 2023 parlant dels alumnes de l'escola Sant Jaume de Llierca que fan revifar la cursa Sant Silvestre. Els infants han ajudat els estellats a preparar el retorn de l'última prova de l'any. La principal novetat de la cursa és el seu traçat urbà amb un recorregut de 2,5 km i un de 5. Tots els diners recaptats a la taquilla inversa aniran destinats a la compra de material escolar per als alumnes de l'escola del poble. La sortida serà aquest divendres a les 7 de la tarda des del Centre Cívic del Poble, Guillem Guardiola.
Amb responsabilitats tan significatives com la planificació del recorregut o l'elaboració de la senyalització, els alumnes de l'escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca han aconseguit reanimar la cursa de Sant Silvestre. Els estellats es van veure obligats fa 2 anys a anul·lar la segona edició de la prova a causa de l'augment de contagis de Covid i ara han trobat en els infants una gran raó per continuar el projecte. Tot i que la feina l'han fet amb l'assessorament dels estellats, els alumnes de 5è de primària de l'escola s'han ocupat de qüestions prou importants com les que expliquen l'Aigla Vilanova i la Brugent Comas.
Fem les senyals, hem organitzat el circuit, decoracions perquè la gent li agradi. Sí, bueno, ens han dit els estellats alguns llocs que havien de passar, però sí.
Un recorregut fàcil de 2,5 km o un repte més gran de 5 km. Els participants de la cursa de Sant Silvestre de Sant Jaume de Llierca podran escollir enguany 2 traçats diferents. El president dels estellats, Joan Soler, ha assenyalat que és una gran oportunitat per dinamitzar el poble.
I d'aquesta manera, mitjançant la col·laboració que hem tingut per part de l'Ajuntament, mitjançant un obsequi que rebrà la gent que vingui disfressada, i la xocolata calenta que al final acaba posant l'entitat del futbol, doncs aconseguim oferir un producte final en el qual, mitjançant taquilla inversa, tots els beneficis que es facin aniran destinats a adquirir material esportiu per als alumnes de l'escola.
De la seva banda, la professora de 5è de primària de l'escola Les Escomes, Marta Radigales, ha assegurat que es tracta d'un projecte molt positiu per als alumnes.
Ens va anar, com en ella ho dit, perquè enguany el nostre projecte es titula Com és que els homes normalment arriben abans que les dones quan van a córrer junts. Hem estat treballant en aquesta línia aquest primer trimestre. A través d'en Kilian Jornet, un article seu, vam portar als Pirineus, que ell va fer una fita increïble aquí a la Garrotxa.
A la Sant Silvestre, a Sant Jaume de Llierca, no hi participarà en Kilian Jornet, tot i que pels veïns del poble i del voltant sí que serà una oportunitat única per acomiadar l'any de la millor forma i al mateix temps contribuir al projecte educatiu dels alumnes de l'escola Les Escomes.
Ens canviem els quecs de córrer a la Sant Silvestre de Sant Jaume i ara ens posem les botes de futbol, perquè una cinquantena de futbolistes d'arreu del món participen en l'edició més internacional i multitudinària del Barcelona Football Tryout a Olot. Són unes proves que poden ajudar joves d'entre 14 i 23 anys a fer-se un nom, tant al futbol català com també al futbol espanyol.
Aquesta no és la primera vegada que a Olot joves talents futbolístics vinguts d'arreu del planeta intenten fer un pas endavant en la seva carrera i miren de traure els representants dels diferents clubs. El Barcelona Football Tryout ha arribat aquest desembre a la seva desena edició en unes jornades que s'han tornat a celebrar a casa nostra. Són 46 jugadors de futbol de països molt diversos que han fet el possible fins aquest dijous per mirar d'enamorar clubs, enguany fins i tot de primera divisió. L'encarregat esportiu del projecte, Narcís Barrera, assegura que el nivell d'aquestes jornades ha pujat molt.
De fet, jo sóc aturda, com et deia abans, i un jugador que fa tres edicions va venir a estar jugant al primer equip del Tour de la Segona Catalana, un noi uruguaià, i sí, ens serveix perquè al final aquest any també el tenim més nanos, això que et deia, som 46, hem crescut bastant, doncs ha fet que el nivell pugés i estem segurs que en els equips que aniran a provar aquests nois, doncs algun d'ells pot arribar a quedar-se i a fer una bona carrera futbolística, en aquest cas a la nostra zona.
Les històries vitals de cada jugador tenen un rerefons molt profund. El migcampista Abdoulaye Bachamack, dels Emirats Àrabs Units, no només ha vingut a provar sort, sinó a complir un somni, convertir-se en un futbolista professional. Molt bé, hem fet exercicis simples, res que no hagi fet abans, però amb alta intensitat, que també ens ajuda. També tenim tres traductors en tres llengües diferents, així que és fàcil d'entendre. D'un lloc molt diferent, però amb les mateixes intencions, prové el futbolista Jordan Roldán. Ell ha vingut de Chicago, als Estats Units, per convèncer els entrenadors i representants que és un dels millors porters d'aquestes jornades.
One of my old high school teammates, he came here a few years ago.
Un dels meus antics companys va venir aquí fa uns anys i ara està jugant a un equip del Real Madrid i també a la selecció nacional de Guatemala. Això és el que busco. Els futbolistes han estat convivint durant els 5 dies que ha durat la desena edició del Barcelona Football Tryout. Qui sap si algun club fixa la mirada en algun d'ells i pot fer realitat el somni que molts han tingut des de ben petits.
I avui a la contraportada descobrim com fer un pessebre de ganxet.
Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content.
I és que aquest pessebre de ganxet a Ridaura continua creixent. Enguany un flequer i un ferrer són dues de les noves figures que algunes veïnes del poble elaboren algunes tardes a l'edifici de les antigues escoles. El pessebre ja és conegut per tot el poble i aquest grup de senyores conviden a més gent a sumar-se al grup i a compartir aquesta afició. De pessebres a la comarca aquests dies se'n poden veure molts, però segurament pocs de tan particulars com aquest.
Deixant de banda els no sé què, hey, hey, i confessions a cau d'orella.
Ens ho explica tot plegat la Natàlia Moreno.
Fer mitja o ganxet mai havia suposat una feinada i a la vegada un divertiment tan gran, segurament durant els dies previs de Nadal, per un grup de veïnes de Ridaura. Ja fa anys que s'ajunten i aprofiten per fer un pessebre del qual tothom en parla. La gent del poble fins i tot els demanen que incorporin nous personatges. Ho expliquen elles mateixes.
Va venir una nena i va dir: aquí, a aquest pessebre hi falta un flequer. Van dir: doncs l'any que ve hi haurà el flequer. I llavors jo dic: el pare d'aquesta nena ferrer, doncs farem un ferrer.
Falten els com es diu?
Romans, un parell de romans.
Un parell de romans.
I la bruixa, perquè en aquella època a les bruixes les cremaven, però realment sabien de medicines. I la Lourdes, que és una artista, ens ho farà.
Una s'esperona amb l'altra i la Lourdes fa un nino, l'altra en fa un altre, i bueno, i així hem anat fent i cada vegada va creixent més.
Totes elles comparteixen una passió i passen una molt bona estona. La Teresa té 94 anys i està encantada de formar part del grup de la mitja tarda, que és com es fan dir.
Per tenir companyia i que totes me cuiden molt bé.
Ara vam decidir que aquests dies aniríem a fer tres al dinar d'empresa. Anem a fer el dinar d'empresa. Tothom fa dinars i sopars d'empresa, nosaltres també.
Aquest pessebre tan especial es pot veure durant els dies de Nadal a l'edifici de les antigues escoles de Ridaura.
Doncs amb la història del pessebre de ganxet de Ridaura tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 21 de desembre de 2023. Més informació, com sempre, al portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. I a Ràdio Olot, més informació, com sempre, a partir de les 3. Adéu-siau.
Aquest Nadal ja estic content, ja estic content, perquè el caliu no se'ns atura. La bogeria que hem après, hey, hey, ens fa tossir com una mula.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.